Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. De nou, això, per als de Twitch, això serà com un coitus interruptus. Perdoneu els de Twitch que hem hagut de gravar dues vegades. Però bueno, això, en definitiva, aquí ja estem gravant. Benvinguts a tots a Mossega la Poma, un episodi més. Avui a l'estudi en Raimon Lapuente. Hola, Rai.
Què tal, nois? Noies i calamars.
I calamars. I en Magma.
Hola.
Miquel Àngel Cabrera. Hola, Magma. Hello. Com estem? Estan
doncs
mira, avui serà un programa tranquil·let, sense el Marc, d'aquells que a alguns no els hi agrada, però que altres ens alaben. En fi, coses que té mossegar la poma. I a la resta d'això, doncs benvinguts. Avui parlarem d'un tema principal i de diverses petites notícies. El tema principal són un tema que portàvem aparcat bastants dies, però que avui aprofitem que tenim aquí l'expert, que és en Raimon, perquè ens parli del tema. Home,
expert,
per això
també.
tu tens
Raimon, això el Tomàs ho sol fer. O sigui, tu saps una mica d'alguna cosa i et diu expert i llavors ja se't llencen
no,
a sobre.
No. En Rai té un seal of approval designed by Apple in California.
Ah, això sí.
Sí, sí.
Això sí.
Bueno, que té uns estudis, coño. Doncs això, parlarem dels tipus d'interès i com ens afecta
que
això.
Vale?
I, uf, que estudiau. I després parlarem de la Worldwide Developers Conference. No parlarem gaire perquè serà una de les notícies petites, perquè ja tenim, diguéssim, la invitació a la presentació. I mira, com aquell que no... I tenim algunes altres coses més que volem comentar. Però... la setmana passada, en plan broma, vam parlar de la depilació genital masculina, és a dir, depilar-se la pebrotera, vale?
He de dir que vam passar d'un podcast molt del Marc explicant temes d'energies renovables.
Sí.
Va haver un algo jo... després
i no, a l'algo vaig ser jo. Sí, sí.
Vas saltar com 5 minuts de podcast.
És el Tomàs.
Estava parlant de l'activació
de la pebrotera. Jo estic molt deprimit. Perquè, a veure, jo vaig explicar una mica, vaig començar a explicar lo del software Defined Radio, esperant que hi hagués feedback aquesta setmana en el grup de Telegram, que són més de 500 persones. Cri-cri.
Ningú ha parlat de ràdio.
El silenci absoluto. No, però i no sé per què vam treure un tema totalment col·lateral, que era la depilació genital masculina, però com aquell que no vol la cosa, i hem tingut mil respostes, ¿vale?
A veure, per és que arreu. A Telegram hi ha 500 nabos, vull dir que és normal. No, 500 no, 495. Però...
No.
Posats a guanyar referral bonus, si parlem de calvície masculina... Segur que per anar a Turquia i que t'injectin és més pasta que...
Pues,
que
el que passa és que no tenim afiliats d'Amazon a Naturgini ni en estètica. Ja ens buscarem la vida, eh? Ja ens buscarem la vida. En tot cas, que això ha tingut molta més repercussió de la que un s'imaginava, ¿vale? I fins i tot m'han arribat respostes personals via LinkedIn.
Per privat,
dius, però bueno,
perquè...
que LinkedIn... Per privat, sí, privat, perquè la gent no vol expressar les coses.
T'explico els meus secrets de pebrots.
Exacte. Bueno, doncs si us quedeu fins al final... No, ja m'he fotut polles. Però, no, que per cert, nosaltres no hem fet fotopolles amb aquest, hem sigut gent molt correcta, eh? Mm-hmm. Però no sé que ha hagut un hacking, em sembla que era el Banc Central de Nigèria, i el CTO de Nigèria va respondre als hackers quan els van demanar la pasta
fotopolles.
Per un...
Hòstia.
Li va enviar una fotopolla.
I sent de Nigèria, jo crec que devia...
Del Banc de Central de Nigèria. Home, seria una fotopolla amb dues fotos, perquè...
Amb el panoràmic,
exacte.
Mare meva, com està el pati. Bueno, nosaltres no hem arribat a aquest extrem, no. Però sí que és veritat que una cosa que va ser totalment casual doncs ha tingut una alta resposta i al final a les propostes us donarem consells que ens han donat altres mosseguis per procedir doncs, en aquest per tenir, diguéssim, correctament higienitzada la part íntima.
El següent serà reunió tupper sex mossega la poma, ja ho veig.
Hòstia, no veies. No, jo m'estimo més que això no passi. Però
jo estic més en el moment de baby shower, però bueno, vosaltres ja fareu.
No, en sèrio, avui els temes principals seran parlar dels tipus d'interès i com ens afecten, que jo crec que té conseqüències directes per tothom, i després tenim un conjunt de petites notícies, algunes curioses, entre elles l'anunci d'Apple del Worldwide Developer Conference 2022. Si us sembla, comencem, anem directament a la primera part del programa.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Birras, una abraçada que diu Guten Morgen. Suposo que està conduint el seu superbèstia camió per Deutschland. Això, doncs moltes gràcies, Birras, salutacions. Vielen Dank, mein Freund. Ok? Vinga, doncs anem per els tipus d'interès i com ens afecten. Rai.
Tot i que el que estic a punt de dir és, sobretot, el Tomàs ho mencionava, pel tot el que està passant amb la borsa, tots els moviments que hem vist, això ve una mica del 2020, però ha passat en altres moments del temps, d'acord? Com a la primera gran recessió. I perquè, si mireu les notícies, es parla molt dels tipus d'interès, sobretot als Estats Units, que jo sàpiga que a Europa no s'han tocat, o no s'han tocat gaire, i pensareu, què m'afecten a mi els tipus d'interès? Realment no m'hauria d'afectar, o m'afecta molt poca cosa. I la veritat és que t'afecta molt més del que t'esperes per com funciona la dinàmica del mercat. Val? Aleshores, la notícia ve sent que la Fed, la Reserva Federal, ha augmentat els tipus d'interès. No sé si ara estan a 1, o a 1,5, o a 2, sincerament, perquè no he mirat l'última notícia. Però la Fed ha anat pujant els tipus d'interès. La Fed es reuneix 8 vegades a l'any, i aquestes 8 vegades l'any decideixen, baixem els tipus, els mantenim iguals o els pugem. I els han estat pujant. Per què?
Això
perquè
és el que costa demanar diners.
Més o menys, igual que això... Espanya. Espera. Ells pugen el tipus d'interès. Què vol dir? La Reserva Federal recomana un tipus d'interès interbancari, que és el tipus d'interès al qual els bancs es presten diners entre ells.
Vale.
Si, i per què ho fan? Perquè un banc ha de tenir unes reserves de diners al compte sempre per complir una sèrie de lleis, i quan no tenen aquestes reserves de diners, el que fan és demanar prestat a un altre banc. Aquest altre banc, en funció de si té o no té diners, pot prestar-li o no prestar-li. A quin tipus d'interès li presta? Perquè els bancs també es presten a tipus d'interès entre ells. El tipus d'interès més o menys que diu la Fed. Més o menys. Val? En moments de pocs diners al mercat, pot ser que el banc no vulgui prestar. O que et vulgui prestar a un interès més alt.
O que et presti, diguéssim, a un temps vista més curt o més llarg, i això també afecta al
tipus. Però això ja ens estem... ja és més paliagut explicar, és a dir, és molt més difícil d'explicar. Estic intentant simplificar.
Sí, abans que entris en detall amb els tipus d'interès, l'altre dia llegia un tema, o sigui, ara estem en un moment de crisi, estem veient les borses molt... amb caigudes bastant importants, també estem veient les criptomonedes a un dels nivells més baixos des de fa bastant de temps, i hi ha algú, un economista, que apuntava, diguéssim, a tres factors que ara mateix, que cada un per ells pot... No recordo el nom, em sembla que va ser una repiulada del Sala i Martín, ¿vale? Que no era ell, era d'una altra persona, eh? I ella apuntava a que hi havia tres, diguéssim, drivers en el món ara que ens afecten des del punt de vista econòmic. Cada un d'ells per si sol ja és preocupant, però que s'unien els tres drivers de cop, i que això feia que tinguéssim per davant uns temps complexos, ¿vale? O difícils. Un d'ells era la sortida de la pandèmia i les afectacions posteriors, vale? L'altra era la guerra d'Ucraïna. Quan dic les afectacions vol dir el shortage, o sigui, la no disponibilitat de peces, el preu de l'energia car, vale? La guerra d'Ucraïna, i quin era el tercer? Em sembla que us he dit els dos primers, però
el blat està al doble de car,
no? I que tot... Bueno, les matèries primeres, l'energia, el blat i altres coses, la no disponibilitat de, diguéssim, de que s'ha trencat en molts casos la cadena de subministrament i que no s'ha recuperat del tot, i la guerra d'Ucraïna. I totes tres són preocupants, però totes tres juntes ho són molt més, vale? I vull dir, en aquest context, suposo que la decisió de la Reserva Federal entenc que intenta apaivagar alguna d'aquestes tres coses, no? La pujada de preus, bàsicament.
Sí, el que et passa quan tu tens molts diners circulant i no augmentes la teva producció, què és el que passa? Que el preu puja.
Clar, però
aleshores...
Perquè hi ha més demanda que oferta, no? O sigui, al revés, hi ha més oferta...
No, al revés, hi ha més demanda que hi ha més demanda que oferta. Si hi ha més demanda que oferta, es genera inflació. Si jo tinc més diners dels materials que produeixo, clar, aquests materials valen més. Sobretot, a més, que venim d'un moment on la gent no ha gastat uns diners, la gent no ha gastat diners i a la gent li han donat diners. Per tant, ha augmentat les reserves de diners de les persones i han posposat una mica el consum. I el consum s'està veient ara.
Ja,
i a més,
això s'ha deixat de produir. Això, Rai, és molt perillós, perquè aquests diners, diguéssim, extres, que la gent ha pogut, diguéssim, acumular, bé, perquè ha rebut algun tipus d'ajudes, bé, perquè no ha tingut, diguéssim, la manera natural de gastar-los, viatjant, sortint, tal, perquè no podien, perquè estàvem confinats en general, vale? Si ara aquest diner per valor, aquest marge de més que havíem guanyat, es menja no consumint, sinó perdent el valor dels diners que tenim. Saps el que vull dir-te?
Sí.
Clar, és que això per és un perill, perquè això, que... això no reactivarà l'economia, no consumirem més, consumirem igual o menys, i a sobre els diners que hem tingut d'extres hauran desaparegut per la pujada dels tipus d'interès.
Sí, i això el que fa, és a dir, hi ha diverses formes de controlar l'oferta monetària que hi ha al país, d'acord? Mm-hmm. La Fed controla els tipus d'interès, i això té una sèrie d'efectes. Si tu no toques aquests tipus d'interès, eventualment...
Yeah.
La inflació farà que la gent deixi de consumir, refredant l'economia i possiblement entrarà en recessió.
Una pregunta... Estem parlant de la Fed, que és la federal americana,
Però... Estem simplificant amb en Salva, ojo.
Sí, sí, i a més ho estem referenciant, diguéssim, al primer motor econòmic, que són els Estats Units. Però no sé vosaltres, tornant al terreny, diguéssim, local, ja tornarem al terreny general, porto diverses setmanes anant a comprar al súper. Normalment, la mitjana de despesa s'havia estat mantenint durant l'època del confinament, l'època de Covid, però des de fa diverses setmanes és molt evident, no només en els preus de les coses, sinó al final amb el que tu et gastes comprant, encara que intentis equilibrar, que paguem bastant més, i no un 5 o un 10, bastant més de diners de compra habitual. Vale?
Amb el Covid, els preus dels supermercats ja van pujar.
Sí, però és que ara es nota
molt
més.
I jo vaig parlar amb la meva dona. Que ho havíem notat. I ara pujant molt més, però pujant molt més per què? Doncs perquè el preu de l'energia, que és un element superbàsic a qualsevol cosa que consumeixis, està pujant molt.
Sí, el que sigui, correcte. Sí, sí.
Tot el menjar està pujant moltíssim.
Sí, transporta
sí, sí,
tot.
Sí, sí. I això és principalment pel preu de l'energia i pel preu de la benzina.
Però jo he vist productes que el preu s'ha duplicat directament. Vale? No grans
també pot ser que hi hagi un efecte oferta-demanda. Clar, no sé quin producte està...
No sé, recordo, o sigui, oli, vi, aigües, això més o menys ha pujat, però es manté, o sigui, ha pujat un percentatge menor, però duplicar un preu és molt significatiu, perquè de seguida te n'adones de coses que compres habitualment, vale? I en temes de neteja, extras, vale? Jo he vist que hi ha preus que pràcticament s'han doblat, vull dir, una cosa que dius, hòstia, flipo, no?
Jo crec que hi ha part del problema amb el tema dels aliments és que com que tenim tan apretats la gent que produeix, els pagesos, estan tan apretats, quan tu mires el preu de l'aliment, molts pagesos diuen, aviam, el 20% o el 30% són costos de benzina, el 30% són costos de fertilitzants i de més. I després hi ha impostos i el meu sou i quatre coses. Amb la qual cosa, si tu estàs augmentant el preu de la benzina, també augmenta el preu dels fertilitzants i dels productes que tu fas servir. Clar, més del 70% o el 80% del preu de l'aliment està incrementant-se.
Eren productes derivats dels cereals, Raimon, el que jo he notat un increment de preu més significatiu.
També és veritat, quin és el problema? El que és veritat és que la producció d'Ucraïna, tot i que tothom digui que és molt important, és un percentatge minúscul. d'Europa. Què passa? Yeah. La gent està especulant amb el preu de la, del blat.
Ja. Yeah.
Com amb tantes altres coses. Les matèries primes estan disparant. La gent, per protegir-se, hi ha molts negocis, inclús els propis pagesos, que intenten deflactar les seves pèrdues comprant futurs de blat. Ja sigui perquè tenen por que baixin o ja sigui perquè tenen por que pugin. I aquesta fluctuació, que ho fan com a defensa, el que fa és exacerbar aquests moviments de blat.
Clar, encarir els preus. Vale, tornem, perdona, perquè això he intentat fer una translació local per coses que veiem, evidentment, crec que tots quan anem a comprar, quan ens movem fora. Tornem a la Reserva Federal, perquè és important veure la reacció en cadena que suposa una decisió de la Reserva Federal americana. Vale?
I perquè estigueu tots una mica més situats, la Reserva Federal, el tipus de canvi de la Reserva Federal és el mateix que Europa és l'Euribor. Val? L'Euribor és el percentatge dels diners que es presten entre els bancs.
És la baseline, la línia bàsica, per entendre'ns, no?
Més o menys, sí, més o menys. I vosaltres heu vist que la diferència una mica que hi ha entre Europa i Estats Units, quina és? Que l'Euribor a Espanya ha pujat, de fet, l'Euribor a Europa ha pujat, que estava a menys 0,5 i ara està a 0,25, ha pujat 0,75 punts, però els tipus d'Europa estan al 0 o estan en negatiu. En canvi, als Estats Units, el tipus de la Fed ha pujat, les hipoteques han pujat i els bons han pujat.
També estava llegint l'altre dia que hi ha un temor, una por, diguéssim, amb certa base, d'un col·lapse hipotecari als Estats Units.
Sí.
Del mercat immobiliari, no era hipotecari sí, estrictament, sinó del mercat immobiliari, que s'havien anat recuperant...
Perquè tenien els tipus d'interès i hipoteques els més baixos de la història, que estaven a 2,5, que era el tipus fixe. Als Estats Units principalment estan a tipus fixe. I això havia fet augmentar la vivenda, crec que quasi la vivenda, si no ha doblat, ha quasi doblat des del 2020.
Ja.
Si no ha doblat, està al 80%, ha pujat un 80%, un 60%, un 70%, una barbaritat. En molt poc temps, en molt poc temps. Què passa als Estats Units? És que això és, hi ha moltes particulars dels Estats Units que no passen aquí. Als Estats Units, la gent viu, com que no té pensió de l'estat o té molt poca, la gent viu de la seva casa i de les seves inversions. I què fan? Si la meva casa val 200.000 euros i doble el preu, i ara val 400, fan una rehipoteca, perquè el principal de la casa, en comptes de ser 200, són 400, rehipoteca una part o tot per consumir. I això passa molt.
Però aquests diners no van a invertir en noves coses ni res, sinó directament van al consum.
Van al consum.
Això és molt heavy, perquè això no és un diner real, és un préstec al consum.
No, no és un préstec al consum, és una hipoteca.
Però és un préstec. Vull dir, són diners d'una hipoteca que tu els utilitzaràs per consumir, no per pagar la hipoteca realment, no?
Correcte.
Yeah.
Clar, però és una forma de
sí, és una forma de demanar préstec a un preu, a uns interessos, diguéssim, els interessos que s'apliquen sobre les hipoteques, que normalment són molt més baixos que els interessos del consum. Clar, clar.
Exacte. Llavors, hi ha molt consum als Estats Units que es fa amb això, amb accions i amb rehipotecant cases. Per això diuen que el mercat immobiliari dels Estats Units és molt important. Si puja molt, tindràs un augment del consum derivat d'aquesta pujada. Realment, cases i compra-venta de cases és com a Espanya. Quantes cases es compren i es venen en un any? Un 1%? Un 0,5%? Molt poques. No es venen el 40% de les vivendes. No canvien de mans. És un mercat que és molt poc líquid, hi ha molt poc moviment. I hi ha hagut un efecte doble que és no hi ha una gran oferta, igual que a Espanya, igual que a Europa, els tipus d'interès són baixos, el preu de la vivenda està pujant moltíssim. Que fa que la gent que accedeix a la vivenda s'hagi d'endeutar molt més. Em sembla que deien que el preu del que tu pagues cada mes per una hipoteca havia doblat des del 2020 en ara.
Ja.
Comptant que li posaves el 20% de la casa. Però això el que fa és que la gent es rehipotequi per consumir més. Que fa que augmenti l'oferta monetària, que fa que augmenti el consum, que fa que augmenti la inflació. És a dir, tenim una inflació que està produïda perquè als Estats Units em sembla que la tassa de... hi ha més feines que gent al paro. És a dir, als Estats Units tenen el percentatge de gent treballant màxim de la història i si tu agafes el número d'ofertes de feina i el reste als treballadors, podries emplear tot el país, 100% de feina ocupada, i encara sobrarien feines.
Sí, penseu que atur, hi ha un, quan es calcula el càlcul de l'atur, hi ha un marge de gent que no està treballant, que és, diguéssim, conjuntural. Vale? Vull dir que sempre hi ha en el món un grup de persones que no estan treballant i, per tant, formen part, diguéssim, d'aquest gruix de l'atur, que és un percentatge, pues, a vegades significatiu. I ho és, o bé perquè estàs en un moment de canvi de feina, o sigui, es donen diverses conjuntures. No vol dir que no hi hagi mercat perquè tu puguis treballar, vol dir que temporalment, en aquell moment, tu no estàs, diguéssim, treballant, estàs a l'atur per N raons que no són perquè no hi hagi disponibilitat de feina en el mercat. ¿Vale? Per tant, hi ha un percentatge d'atur que és estructural i que sempre es manté, que normalment depèn d'Europa, Estats Units o altres països, oscil·la entre un 3, un 4, un 5, un 6, depèn. I és estructural. ¿Vale? Ara bé, més enllà d'aquí...
De fet, el que jo recordo d'economia és que el professor deia per sota del 5% d'atur es considera pleno empleo. Es considera
clar,
que no hi ha atur.
És totalment conjuntural, exacte. És un 5%, més o menys la mitja. Correcte. Uh-huh. Vale, tu dius que als Estats Units, que no està per sota del 5%, vol dir que hi ha sobre oferta de feina. I això té sentit perquè, a més, molta gent ja no està acceptant de segons quines feines. ¿Vale? Que estaven o mal pagades i aquí tenen un dèficit de gent, bueno, com passa a l'estat espanyol amb el món del turisme. És un en general, no tot el que fa referència a turisme, però en restauració, en bars i en altres llocs, es paga una merda, s'explota el treballador, treballen moltes hores que no es paguen, i què fa la gent? Que en el moment que té una sortida diferent, més estable, doncs no ocupa aquests llocs de treball perquè són una merda.
Clar, molt normal.
Per aquí està ple de restaurants.
Això
no
el que acabarà provocant...
Ja, però què penses
en pagar? Estem en una època de vaques gordes. Estem venint d'una època de vaques gordes on hi ha molta feina, pitjor o millor pagada, és a dir, tothom té feina.
Sí, Rai, però jo crec que si els
preus... Ajudes...
Sí, però si... Acaba, però si aquests preus tan alts que estem veient, a la benzina, a l'energia, en els aliments, tal, si això es prolonga molt de temps... tindrem un problema, perquè els diners no arribaran. A molta gent els diners no li arribaran per passar el mes.
I llavors això què farà? Que baixi la inflació. Baixarà el consum, baixarà la inflació. Què passa amb aquests processos? Això ho pots fer de forma natural, deixar que la inflació es dispari i després baix... O sigui, no hi ha un període on la inflació es dispara sense parar.
In eternum.
Sí que ha passat, Argentina, Venezuela...
Bueno,
no a
Alemanya abans de la Segona Guerra Mundial, entre la Primera i la Segona Guerra
passar,
Mundial.
Pot passar, val? No sé què s'ha de donar perquè això passi.
Això és el que es diu la hiperinflació.
Hiperinflació. Hi ha un capítol molt bo d'un altre podcast, es diu Capital, que està en espanyol, on la persona que ho fa, el Joan Tubau, convida un argentí que està ficat a Barcelona i que li explica el rotllo de la hiperinflació, que a mi em va explotar bastant el cap. Sí. I és un tema molt complex com per tocar-lo aquí.
Sí, és un tema complex, però jo recordo, estic parlant de fa molts anys, en una època en Argentina estava visquent un d'aquests períodes d'hiperinflació, que n'ha tingut diversos, ¿vale? N'ha tingut diversos...
No ha deixat de tenir-ne.
Sí, el que passa que...
Pot ser que tingués una inflació del 3.000% o del 500%.
Sí.
Però doncs, han estat així,
sí. Jo recordo una època que no era especialment dura... veníem, aquí encara estàvem, no sé si al principi de l'euro o al final de la pesseta, vull dir que els tipus d'interès no eren els que són ara, eren més elevats, bastant més elevats que els que hi ha ara, i jo al·lucinava perquè els bancs d'aquí, o sigui, els bancs de marques, diguéssim, d'aquí en allà, Santander, BBVA i tots aquests que estan afincats, la majoria d'ells a Llatinoamèrica, donaven targetes de crèdit amb tipus d'interès del 70% i del 80%. Si no m'ho podia creure. No m'ho podia creure. ¿Vale? Brutal. El consum, el consum de targeta de crèdit. Vull dir.
Sí. Sí. Però és increïble. Que una hipoteca potser tenir un tipus d'interès del 50% pel que he sentit.
Sí. Bueno, bestial. Bueno, segueix, perdona, que estàvem parlant de la hiperinflació.
Llavors, si genera inflació, això és negatiu. Per molt que hi hagi gent que digui que la inflació va molt bé per la classe baixa, no, la inflació va com a alcohol per la classe baixa. ¿Vale? Perquè si es para el consum, vol dir que les empreses tampoc produiran.
La inflació només va bé perquè hi ha gent que té pasta i que ha pogut acumular béns a preus baixos i que els liquida en època d'inflació alta. vale?
I a mitges.
I a mitges, perquè a mitges. també ha de pagar altres coses, vale?
L'única forma, és a dir, la inflació a priori no va bé a ningú. Només a aquelles persones que poden fer arbitratge. Yeah. I l'arbitratge és molt difícil, perquè l'has d'encertar quan compres i quan vens. Val? Llavors, de fet, la inflació, l'única inflació, només hi ha una inflació bona. Només n'hi ha una. I aquesta és la del teu sou. Aquesta és l'única inflació que t'interessa. Les restes no les vols veure per res.
Ja, yeah, correcte.
Val? Aleshores, què passa? Tenim, si l'economia, o sigui, el control de la inflació és el control de l'economia. El que es diu sobrecalentar l'economia o refredar-la. Si la inflació es dispara, vol dir que estàs calentant l'economia. I si la calentes molt, es pot gripar. I pots fer que passis d'hiperinflació a les empreses deixen de produir, o sigui, perdó, passes d'hiperinflació, que vol dir que hi ha un consum de l'hòstia, que no hi ha prou material que consumeixes, a la gent ja no té pasta i, per tant, deixa de consumir, el consum baixa en picat i en qüestió d'un o dos quadrimestres, els quadrimestres és el que les empreses mesuren, veient el tema dels beneficis i del volum de feina que tenen, passes de sobrecalentament a baixar en picat, a dir, ningú té diners, ningú consumeix, hem de fer fora treballadors, hem de baixar la producció, i llavors...
Això és una deflació. Això és una deflació, no? Si no recordo malament el terme correcte, més o menys.
La deflació... Depèn de com passi servir els termes. No, bueno, la deflació és el que hem vingut tenint fins ara en alguns productes, com per exemple televisors, mòbils i tot això, perquè la tecnologia permetia fabricar més i més barat. Això és deflació.
A l'escenari que tu dibuixes, on aquesta, diguéssim, pujada i baixada és no regulada i molt, molt abrupta, vale? És terrible per la classe treballadora, perquè t'has patat els estalvis, sí, per tothom, però vamos, t'has patat els estalvis durant la inflació perquè no arribaves per pagar el que necessitaves i de cop i volta, quan les coses baixen de preu, resulta que et quedes sense feina i no pots treballar i no tens diners. O sigui, són escenaris terribles que si no es gestionen bé poden arribar a portar a escenaris com de guerra.
Sí. Sí, sí. I ha passat.
Perquè
i de fet,
milers i milers i milers de persones es queden en el re. Han perdut els estalvis i la feina.
Jo el 2000 no ho vaig veure perquè estava a l'escola, el 2008 no ho vaig veure perquè estava a la universitat estudiant, o no ho vaig veure directament, però si durant una crisi la gent es queda sense feina, no pot pagar el que consumeix, perquè no té diners i no té estalvis, si a més, abans de la crisi tens un període d'hiperinflació, i que vol dir que qualsevol salari de merda que tinguis encara és menys salari,
no pots estalviar o et buides els estalvis. Exacte.
És molt pitjor. Per això, en teoria, es controla la inflació. I es controla controlant el volum de diners que hi ha en el mercat corrents. Això, si algú vol mirar, es diuen M1 i M2. M1 i M2 és la quantitat de diners i la velocitat de diners que hi ha en el mercat. Val? És difícil d'explicar ara mateix. Perquè no...
Però això es sí controla no amb els préstecs que donen els bancs.
Amb els preus que posen en el préstec, diguéssim, dels estats, amb els tipus d'interès, no?
Què passa amb els tipus
d'interès? Entre altres coses.
Sí. El tipus d'interès és el que hem dit l'Euribor. Si tu tens una inflació del 2% i els tipus d'interès estan per sota del 2%, efectivament estàs donant un tipus d'interès negatiu. Oi que sí?
Està per sota la inflació. A la pràctica és així.
Això passa a Europa i això està passant als Estats Units, fins ara que han començat a pujar els tipus. I què passa que va pujant els tipus? Una sèrie de coses, els productes de tipus de deute, que són els bons de l'Estat, els bons de les empreses, etc, també pugen. Per què? Perquè el bon americà
no
estem, puja...
Per això no estem veient a la borsa. La borsa està caient. Encara, eh? Espera, no sé si això... Vale.
Què vol dir? Si, saps el que és? Llavors, entrem al tema dels... Hem parlat dels tipus d'interès. Els tipus d'interès pugen i això per què m'ha d'afectar? Bueno, t'afecta perquè la hipoteca és més cara, t'afecta perquè el tipus del préstec serà més car. Per tant, tu t'ho pensaràs més a l'hora de demanar un préstec, ja siguis tu o ja sigui una empresa.
Afecta les hipoteques les empreses... variables només, oi, Raimon?
No, les fixes noves també.
Clar, les fixes noves... Una nova hipoteca, clar, perquè el tipus d'interès d'una nova hipoteca fixa serà més elevat que fa uns anys.
Perquè
el preu mitjà ha pujat, clar.
El 2021, les hipoteques als Estats Units han sigut les més barates de la història. 2,5. En un any, les hipoteques han passat del 2,5 al 5. I es segueixen venint cases i es segueixen mantenint el preu de les cases. Però això té un sostre. En algun moment patarà i es deixaran de vendre cases perquè els tipus d'interès són molt alts i les cases han pujat molt de preu. I això afectarà el consum perquè ja us he explicat que si es frena les vendes i baixa el preu de les cases, la gent que s'havia rehipotecat o es veurà amb la hipoteca aquí dalt o no podrà rehipotecar-se. Per què refreden l'economia? Quines implicacions més té que pugin els tipus? Que la forma que tu tens d'endeutar-te és més cara. Les empreses fins ara es podien endeutar de forma molt econòmica.
I sí, això feia que poguessin, això feia que poguessin abordar projectes de transformació, contractació de personal, etc, etc.
Projectes a llarg termini superinteressants. Si jo em puc finançar el 1 o el 0,5 o el 2 o el 3,
tens un marge, per acometre projectes de llarga durada molt elevat, correcte.
I per això les accions de tipus growth han estat pujant molt, perquè són accions on tu fas molta inversió de diners que recuperaràs en principi al futur. I tu acomets més risc. Però, a més, perquè això per un costat, les empreses arrisquen més. I per l'altre costat, hi ha un altre producte que es diuen els bons, que no deixa de ser un producte de deute. Un bo és un paper que emet l'empresa, que no és una acció, que diu que quan s'acabi aquest bo, els bons poden ser, són igual que els deute de l'Estat, poden ser un any, dos anys, tres anys, cinc anys, vint anys, trenta anys, o els que siguin. Et diuen, cada any que aquest bo tal, jo et pagaré un 1%, un 2%, un 3%. I aquest percentatge va en funció, més o menys, del rate de la Fed. Per què? Perquè si la Fed puja els tipus d'interès, la gent dirà, ei, jo no et donaré a tu diners a l'1% quan la Fed me'ls està pagant a 3.
I a sobre, amb la Fed no tinc un risc baix i en canvi amb tu vés a saber per on empetes.
I llavors entrem en el tema del risc. Si jo sóc una empresa i emeto bons, a quin percentatge te'ls he d'emetre tenint en compte que jo sóc una empresa, puc ser de més qualitat o de menys qualitat i que, per tant, jo tinc que pagar molt més que la Fed. Em sembla que en el moment més xungo de tots, del 2020, Airbnb va aixecar un deute al 8% o al 8, o al 10% o al 12%, una cosa d'aquestes. Estava en un moment pandèmia supercrític. Abans que la Fed baixés els tipus al zero, es van haver de finançar pagant moltíssim. Això què fa? Això fa que la gent que la previsió de creixement es moderi, compri menys accions o vengui accions per defensar-se, baixin el preu de les accions. Però això què fa també? Hi ha un volum molt gran de diners que estan en bons de l'Estat i en bons d'empreses i en emeses. Val? Perquè el bo és un 1.000 euros que tu em pagues al 2%. Què passa si aquest bo em puja la Fed al 3? Jo tinc un bo que està al 2 i la Fed me'l puja al 3. D'una cosa que és molt més arriscada. No té cap sentit que jo me'l quedi, perquè m'estàs pagant un 2. Em venga el bo i em compro l'altre que em dona el 3. Què fa? Fa que el preu dels bons baixi. Quan el preu del bo baixa, el preu del rendiment que tu m'estàs oferint puja. Si el bo valia 1.000 euros i tu em pagues un 2%, això són 20 euros. Si on venga el bo i suficient gent es ven el bo, el preu del bo baixa. Una cosa que jo pensava que no passava, que ho vaig descobrir, és que els bons baixen i pugen.
Clar, com les accions.
I fluctuen moltíssim. De fet, els bons porten la caiguda més gran de la història. Els bons a llarg termini americans porten, sembla que han deixat un 15 o un 20. Baixa més els bons que les accions. Per culpa de la pujada de la Fed.
Però no se suposa que els bons són menys arriscats que les accions?
Amigo.
Sí, perquè això el que et deien els bancs quan feies inversions és això, que el risc dels bons era inferior al de les accions. Molta gent no comprava accions d'una empresa i se n'anava a fons o a plans de fons, que a vegades s'aglutinen en diversos fons de diverses empreses i t'ho venen com un pack. Però en el fons, la mecànica que hi ha al darrere que està explicant el Raya s'aplica exactament igual. No hi ha variació.
Exacte.
I sí que és veritat que la borsa en general ha baixat mogollon. Molt. Les accions i els bons.
La borsa ha baixat quasi un 20%. De fet, la borsa, aviam, estem generalitzant. L'S&P 500 ha baixat un 19%. El Nasdaq ha baixat un 28% o un 29%. Europa ha baixat un 17% o un 16%. Però perquè no es va pujar tant com l'S&P 500. Els mercats emergents estan plans o una mica baixant.
Algunes coses puntualment estan més amunt o tenen pujades...
Energia, sobretot.
Energia, matèries primeres, també.
Sí. Espera, acabem a parlar dels bons, sí. Perquè això és una cosa que està molt... Jo tampoc... Tothom considera que els bons són molt segurs i et paguen una cosa, et paguen molt poc, però els bons són molt susceptibles a aquests canvis. Molt més els canvis de la Fed que potser les accions o algunes accions. Per tant, tu tens el teu bo al 3% o al 4% superfeliç perquè és un bo de la Unió Europea i tal, no sé què, i de cop i volta, quan comencen a pujar els tipus d'interès, com que el teu bo el paguen al 2 o al 0 o al menys 1 perquè estaven emitent bons negatius, en el moment en què algú emet bons que paguen, que es consideren del mateix risc que el teu o menys, el que passa és que el teu es ven, el principal baixa perquè augmenti el percentatge de rendiment que t'està donant. Per tant, el teu bo que vas pagar 1.000 euros ja no val 1.000, sinó que val 800, i ara en comptes de donar-te un 2 et torna a donar un 3, però perquè el principal s'ha caigut. Un 20% o un 10% o un 15% o el que sigui. Aquesta, i això aplica no només als bons de les països, sinó als de les empreses, que són els dos principals que tu compres. I per això, la gent que està en bons, i jo tinc bons a la meva compte, tant d'empreses com de països, s'han dut un susto i una hòstia de l'hòstia perquè els bons que en teoria m'havien de protegir contra la baixada de les accions han baixat més que les accions o que algunes accions.
Correcte.
I llavors dius, i ara què collons foto? Doncs pues, a veure estudiar-ho.
Ets un cabron, Rai, perquè has arribat a aquest punt àlgid de la història, vale? Que on molta gent ens podem sentir identificats, perquè molta gent té accions o té bons o té petites inversions que en el fons estan basades en bons o en accions, i ara no sabem què fer. Nos, ens esperem i aguantem el cop, liquidem i que ens donguin cash, que és pitjor perquè estem amb una inflació del 10% o més, i ja vol dir que això és una caiguda dels diners que tinguis en cash. Què collons fem, Raimon Lapuente?
Hi havia algú molt bo que feia la broma de dir...
I criptos no, que estan pitjor.
No farem recomanacions de mercat en aquí.
No,
i a més, encara no tinc el títol de Financial Advisor, amb la qual cosa puc aconsellar la meva família i poc més. Però
sí, perquè si aconselles en públic pots anar a la presó.
Que és una cosa curiosa, però bueno, en qualsevol cas, el que hauries de fer quan estàs aquí és tenir un plan i seguir el plan que tu t'havies fet. I si no tenies un plan on estaves invertint, potser és el moment de fer-ne un. I si el que t'està passant ara mateix, el que tenim una caiguda del 20%, és una caiguda super light. Super light amb el que podria ser. És més light que la del 20-20 i és més light que una caiguda com la que vam patir el 2008 o el 2000, o el 2000, que van ser del 40, 50 o 60%. Val? Si tens un pla, segueix-lo. Si no tens un pla, és el moment de fer-ne un. I si tens un pla i el teu pla no t'està funcionant, saps més coses de tu mateix de les que sabies abans, i per tant pots modificar. No et passis, però potser modifica-lo una mica.
Jo crec que amb això, sense ser expert ni res, però una estratègia que funciona, on pots tenir pèrdues a tot arreu, ojo, però si ho tenies tot apostat amb un sol tipus d'inversió, no? Potser ha arribat el moment de, això en el fons és el que tu estàs dient, d'analitzar el teu pla o fer-ne un...
En criptos, si no tenies, per exemple?
Un sap els diners que té, sap el moment de la vida que té i sap quina és la seva tolerància o intolerància al risc. Amb aquests tres factors tu hauries de poder traçar un model d'inversió on et sentissis còmode. Les cripto, no ara, sempre han sigut riscoses. Si el principal estalvi el tires cap a la cripto, vol dir pues que ets, bueno, pues que ja t'és còmode assumir aquest risc. Si no t'és còmode assumir aquest risc, la teva diversificació i el teu volum cap a la cripto hagués hagut de ser molt més petit que no jugar-t'ho tot en aquesta moneda. Per tant,
però diversificar... ojo de lo que parlem, Ojo de lo que parlem. Una cosa és que la paraula diversificar és una trampa.
Ja, perquè pots perdre amb tot el que diversifiquis.
Sí, perquè les criptos s'estan comportant bastant com el Nasdaq.
Sí.
Sí, s'estan comportant
jo porto dient mirant, diguéssim, el comportament estàndard de la borsa, hi ha una sintonia bastant... Hi ha factors que no són els mateixos que afecten a la borsa, que fan que les cripto baixin, ¿vale? I a més estan els mateixos que afecten a la borsa. O sigui, és una cosa curiosíssima. Si tu et mires les baixades de borsa, accions i bons, i la de les cripto porten mesos totes dues cap avall. Per diferents motius, sí. Però és així.
Però en canvi tu estàs dient que les criptos són més volàtils. Bueno, de fet, no són més segures que una altra cosa, que això podria ser, i que són més volàtils. I això no sempre és veritat. De fet, la volatilitat de Tesla, que és l'empresa, em sembla, top 10 als Estats Units o al món, Tesla i Bitcoin tenen la mateixa volatilitat.
Ja.
Que és una puta barbaritat.
Estan, i la volatilitat vol dir que totals. Pot pujar o pot baixar, eh? Vull dir que
la volatilitat és, en un període de temps determinat, un any, dos anys, mig any, el que sigui, com fluctua? Fluctua molt o fluctua poc? Això és la volatilitat. I això és el que et fa por.
Això és una inversió de molt.
Perquè en un any pots ter, estem dient, ojo que el risc a curt plaç. No és la volatilitat.
És que el risc també està... Exacte, és que el risc està associat a un termini. Si tu necessites recuperar els teus diners amb un termini curt i t'agafa un període de baixada molt fort i amb una certa prolongat una mica, te la fotràs perquè tota la teva inversió està aquí, allò ha baixat molt de preu i allò que vas invertir hauràs perdut un percentatge important.
Sí, les inversions
ara,
de molta
volatilitat. Si el teu horitzó
ha de ser llarg.
Si el teu horitzó és a 20 o 30 anys... Clar, que poden passar mil coses. També pot passar que en aquell període has de mirar l'històric fins a aquell període, ¿vale? Per això és diferent invertir a curt termini, perquè estàs invertint, diguéssim, per pagar-te coses que necessites, que és molta gent ho fa, ¿vale? a tenir un estalvi, diguéssim, de cara a la jubilació, de cara al futur, on aquestes fluctuacions no és que no importin, sinó que s'han de mirar en el conjunt de tot el temps de la inversió, no, Raimon?
Exacte. La volatilitat es cura augmentant el termini en el qual tu necessites o vols els diners que retornin.
La liquiditat.
La volatilitat per a una persona a llarg termini va superbé. Estem parlant de que la borsa està un 20% més barata de que fa 3 mesos o 4 o 5. Si tu tens 30 anys, 35 anys, 40 anys, 50, inclús 50 anys, t'has de jubilar d'aquí 10, 15 o 20, que baixi un 20% és l'hòstia. Perquè tu saps que en 20 anys o 30 anys això estarà més alt que el que tu vas comprar. D'acord? Ara, si tu necessites els diners a curt termini, s'estan putejant molt. Per això, al mateix temps que jo dic que s'ha d'estar invertit sempre, encara que siguis jove, i jo vaig estar invertit per comprar-me l'entrada de la casa, també has de tenir, hòstia, molt aguante i molt coneixement amb el que estàs fent amb els teus diners. I de fet, tinc que preparar un plan per a algú que vol invertir pel tema de la casa i clar, s'ha d'anar molt cuidado i per mi és un tema molt més d'educació de dir, escolta, això fluctuarà, fes-te un període de temps raonable, és a dir, el Magma ja té l'entrada, però si no la tingués fa 5 anys diria, Magma, tens 5 anys o 6 anys per comprar-te l'entrada de la casa, posa uns temps a invertir, potser no tots, amb un risc baix i que sàpigues... que la intenció és que compris cada mes, perquè si baixes estàs comprant, i si puja estàs comprant, i si baixes estàs comprant, i t'és igual, no t'ho miris. El més probable és que en 5 anys, el percentatge era que el 90% de les vegades, en 5 anys ja has recuperat o has guanyat diners o almenys t'has quedat igual, en el pitjor dels casos. En 10 anys, el 100% de les vegades.
Hem d'anar concloent. Rai, algun tema addicional més que vulguis parlar? El tema, com deia el Birras, hòstia, és un tema dens. Sí, és un tema dens.
És molt dens. Sí. I és molt dens. Intento explicar-lo de la forma més planera possible, però... I al final estem parlant de l'economia, que és una cosa super... És a dir, que et trobes el típic guru que... Jo m'intento simplificar-ho, que no ho hauria de fer, o el guru que t'intenta explicar les coses de forma molt simple, i no és, és que no és tan simple ni molt menys. Vull dir, que m'ha explicat la forma de finançar de la Fed, però és que la Fed no només modifica els tipus d'interès, sinó que compra bons, ben bons. És a dir, la Fed té una cosa que en anglès es diu el balance sheet, que és la llista de accions i bons que la Fed compra. Està afectant aquest preu. El mateix passa a Europa.
Els actius no, i els passius.
És molt difícil de saber com funciona. I és molt més difícil. I encara que sàpiga. I predir el futur, el problema de predir el futur és que l'encertis i t'equivoquis. Què vol dir? Els tipus d'interès, a mig termini i llarg termini, el que diuen és que la inflació és transitòria. D'acord? I tu pots prendre una acció pensant que la inflació és transitòria.
I si es manté potser... més, i si es manté bastant més temps de la mitjana, per exemple?
No, és molt pitjor el que et vaig a dir. Mm. La inflació és transitòria, però la teva inversió baixa en comptes de pujar.
Ja.
Has encertat la predicció i t'has equivocat en l'acció.
Mm. Clar. Mm. Sí, sí,
és, i això és el pitjor que pot passar. I això és molt difícil. Mm.
Molt bé. Doncs jo crec que ho
podríem deixar
aquí.
Aneu en compte.
I qualsevol cosa que s'ha dit en aquest programa mai és un consell econòmic o financer de res. Que
crec que no hem donat cap recomanació financera. Així no, que, no que en aquest programa estem salvats.
Però com encara que no ho facis, hi ha gent que se l'aprèn, pues eso, no, a part, com a disclaimer absolut, res del que hem dit aquí és cap consell per ningú. És senzillament...
I si algú està a Telegram, que pregunti.
Exacte. Doncs merci, Rai, perquè sé que és un tema feixuc i jo crec que ha quedat bastant claret. Anem, si us sembla, a la falca de contacte. Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, nois, res a dir. Seguiu-nos a Telegram, que és on tenim vida, perquè més allà de Telegram solo hi ha el desierto. I l'eco de les muntanyes. I res, de moment no tenim nous subscriptors, nous mecenes de l'aixeta, fa setmanes que no en tenim. Ploraríem d'emoció si tinguéssim algun o alguns en les properes setmanes. Vull dir que d'aquí animar-vos a tots a que ho feu és l'única manera de finançar-nos.
Com a mínim ens mantenim estables, no?
Igual que... Sí, home, no, el programa té vida i té calaix per poder sobreviure. Però sí que és veritat que també ens afecta això. I ara quan haguem de renovar el hosting i haguem de renovar tot, els dominis i més coses, doncs ho notarem. ¿Vale?
Sort que per tenim tant, un patrocinador qualsevol petita ajuda, des de fa unes setmanes.
Exacte, que això també... diversifiquem els fons d'ingressos, que també està bé, ¿vale? Però bueno, igualment...
Per cert, al fil d'això, Tomàs, al final tenim perfil d'afiliats d'InvestMe o no?
Crec que no. Ho haig de revisar, crec que no. Perquè jo vaig fer una prova i no va sortir bé i la vaig deixar com en stand-by. I no la vaig reprendre per temes personals, ja t'explicaré, ¿vale? Però ho hauríem de mirar, ¿vale? Dit això, pues això, l'única manera de garantir que tenim una estabilitat d'ingressos és que vosaltres feu molt petites aportacions, un euro al mes, ¿vale? O sigui, coses petitones, un, dos euros, aquells que més ens estimeu, i que la deixeu prolongada en el temps, ¿vale? Per què? Perquè això ens dona, diguéssim, un mínim de cobertura de les despeses habituals i el més que vingui, pues mira, jauja, ¿vale? Podrem fer més mossegar la poma Flying Circus o més històries, ¿ok? Vale, dit això, anem, si us sembla, cap a la... Ah, no, la falca de Bite Ride.
La falca de Bite Ride.
Que serà igual que la setmana passada.
Sí.
Que, per cert, aquí li hem de fer una crida, si ens escolta, en el Pau Puig, que és el productor, el que va crear aquesta segona falca,
sí,
que estem escoltant darrerament.
El ro.
Un àudio igual, però amb els volums més baixos de la música, que crec que és una...
Per cert, aprofito per fer una pregunta. Bite Ride només es dedica al tema dels ferros?
No, fa ferros.
Un problema amb una calla, també
t'ho fan.
No, fa ferros. Bite Ride són implants. És una millora significativa aplicada al procés d'implants. ¿Vale?
És a dir, si em fa mal el queixal, no tinc que anar a Bite Ride.
Pots anar i ells, no sé, et donaran...
Bueno, si t'has de fer un implant d'un queixal...
Però em refereixo que no... Exacte. De fet, no has d'anar a Bite Ride. Bite Ride no fa res. Bite Ride, diguéssim, el seu client principal... Bueno, Bite Ride vol tenir marca i és bo que tots els usuaris coneixin, perquè realment és una revolució en els processos de mesurar i implantar l'implant, és a dir, tota la cadena de producció de l'implant, perquè l'escurça, i això és còmode pel dentista i ultracòmode per l'usuari, ¿vale? per les persones. ¿Vale? Però el client o a qui s'adreça en primer terme a Bite Ride no és a l'usuari final, sinó és al dentista, ¿vale? Al professional. Okay?
Val.
Però sí que és important Bite Ride per això, perquè escurça molt significativament els processos de fabricació, bueno, mesura, fabricació, repartició.
I ho fa més assequible.
Correcte. Vale, dit això, això, Falca de ByteRite i tornem.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
Swiftly Approaching. Vaya merda nom, tio. Aquest és el nom que els que estem subscrits d'alguna forma als d'Apple vam rebre ahir a les tantes,
sí,
com sempre fan aquests, per anunciar-nos que del 6 al 10 de juny ja està prevista la Worldwide Developer Conference 2022. Vale?
Heu vist el cartellet?
I el cartellet són diverses cares, una té ulleres.
Són uns perfils de persona que ja tothom ha fet elucubracions de tot tipus. Els més abuelos diuen que s'assembla a un cartell dels Power Rangers del 1995. No sé. Bueno, hi ha penya que diu que això vol dir que tindrem multiusuari iOS, cosa que no me lo creo. Hi ha qui diu que el perfil aquest té un tio, unes ulleres i no sé què, però bueno, cada any surt un perfil amb ulleres i aquest any
i mai passa res.
I mai passa res. Jo aquest any, per lo que he anat sentint i tal, és possible que veiem algun sneak peek del sistema operatiu de realitat augmentada. Perquè abans de que surti el hardware, en teoria, doncs els desenvolupadors han de fer les apps, no? Llavors, jo si hagués d'apostar alguna cosa aquest any,
que fem una
jo apostaria que aquest any es veurà un sneak peek del Reality OS, que això sí que em sembla que es va filtrar el nom de ROS.
Estic d'acord amb tu. Jo crec que aquest any veurem d'una manera tangible els fonaments del metavers versió Apple.
Ja sí, podria ser. Vale?
No serà res espectacular. No serà una cosa que podrem comprar el dia següent i posant-s'ho a les orelles o als ulls. No, no és això. És que veurem la base fundacional d'aquesta història.
Mm-hmm. Apple està treballant fa molts anys amb ARKit, no ha tingut una repercussió massa gran perquè, bueno, els desenvolupadors, doncs, no volen.
Bueno, perquè no s'ha materialitzat, temps. No s'ha materialitzat amb res multipopular, vale?
No. Es va parlar de que fa poc,
vale,
el prototip el va provar als 7 o 8 de la cúpula d'Apple. Vull dir que això vol dir que no, que jo crec que no veurem res de hardware en aquest sentit. Però bueno, alguna història de software jo crec que sí que es veurà.
Jo he descobert una cosa aquesta vegada, mira que porto anys amb Apple i ho acabo de descobrir enguany,
que és molt car.
Diguéssim, el dia inaugural hi ha dues sí, bueno, això ho sabíem. No, dic, i el dia inaugural hi ha dues sessions principals, la keynote popular, la que tothom segueix, la que tothom veu, bueno, tothom que està interessat en la Casa de la Poma, i més tard hi ha una famosa keynote que entra més en detall, que repassa els diferents sistemes operatius i les novetats d'aquests sistemes operatius, que tota la vida li hem dit State of the Union, ¿vale?
Platforms,
que
ve
a ser com a l'estat de la nació, no? el famós discurs de l'estat de la nació. Però he descobert enguany que no es diu així. Es diu Platform State of the Union.
Mm-hmm. Sí, es diu Platform... Jo sempre ho he dit,
Ah, no, no, pues jo és la primera vegada. Tothom li ha dit, jo sempre he sentit que deien State of the Union, State of the Union. I no, és Platform.
Platform. Mm.
És a dir, aquest és el Platform State of the Union, passa després de la presentació.
Sí, a horari català és 7 de la tarda a 10 de la nit, la diferència.
És la presentació on parlen de modificacions en els SDKs, en el Xcode,
el que realment importa
és el desenvolupament.
Mm-hmm. Clar.
Sí, principalment sí.
Mm-hmm. Vale.
Hi ha rumors de que Apple presentarà en breu a Raymond el nou kit de persistència més enfocat, doncs, a Swift, perquè, doncs, ara tenim Core Data, que és una eina que, no sé, poder té 20 anys o és molt Objective-C. Llavors, sentint rumors de que...
I això que l'han anat millorant.
Ha anat millorant, però ho compares amb...
Això està en relació amb la gestió...
Amb la persistència, bases està, de dades i això.
Amb persistència, bases de dades, ok. Sí. Això està per gestionar... O sigui, canvis amb el model de gestió de dades.
Mm-hmm. La forma com l'aplicació guarda l'estat de forma permanent entre obertures d'aplicacions.
Ok.
Doncs Això és una eina que, està molt antiga. Mm. Hardware, no s'espera hardware... Però sí que...
No s'espera.
Tot això dels developers està molt bé, però a la gent del puto carrer això no ens interessa en absolut.
Exacte.
Entens? Un nou iPhone, un nou Apple Watch...
Si jo hagués d'apostar per una cosa molt amb poques probabilitats, jo apostaria per un sneak peek del Mac Pro d'aquest any. De fet, recordem que el Mac Pro del 2013 es va presentar a una WWDC,
Sí.
Jo aposto més perquè es vagi apropant cada vegada més el sistema operatiu d'iOS a Mac i de Mac a iOS, que acabaran
portem com uns 35 anys esperant-ho i no passa mai, Raimon.
Mica a mica ja està passant.
Bueno. Estan agafant el millor d'un lloc d'un i de l'altre, però we are not merging iOS en macOS.
Ara mateix, si tu fas una aplicació per iOS, et funciona per Mac amb Rosetta. Si tu fas una aplicació SwiftUI, tu la pots deployar tant a iOS com a Mac, com a iPadOS, com a Mac.
De fet, el Mac, l'aplicació de casa, l'aplicació de casa i de borsa són fetes amb aquest tipus.
Home.
Sí, l'aplicació de Home en el Mac hi és. Jo em sembla que no l'he obert mai. Però
sí, jo l'he fet servir i és un absolut calc de la que hi ha iOS.
Sí, és un port. De fet, és la mateixa.
És la mateixa aplicació. És la mateixa aplicació, és el mateix codi que el Mac, els nou Macs M1 el que fan és poden virtualitzar les aplicacions escrites per iOS.
Això és el que va començar dient-se Catalyst, no, de fet?
Sí.
Es deia Project Catalyst.
Vale. I algú més que esperem d'aquesta Worldwide Developers Conference 22?
No, bueno, a nivell de sistemes operatius apostaria per millores incrementals. El Mark Gurman va dir que veuríem millores de widgets. Sí, serà molt avorrida. Sí, prefereixo això, que no hi hagi masses novetats i que es faci sòlid tot i sense bugs.
Consolidin i fixin bugs. I serà una keynote remota, però... I hi ha gent que ha rebut invitacions per anar-hi presencialment. És a dir, tot i que serà remota, algunes persones hi assistiran.
Amb un petit quarto o sala, no? Vale.
Jo
crec que les formes que tenen... la forma com ha canviat el món de la programació en els últims anys fa que difícilment estiguem davant de grans releases, vale? que suposin canvis absoluts, vale? La gent que treballa en el desenvolupament, que crea coses sòlides i sostenibles en el temps, treballa molt més amb esquemes de el que es diu tècnicament continuous deploy, continuous integration, vale? I que el que fa són petits canvis continus, de tant en tant hi ha alguna part més significada activa del codi que canvia i és quan es fa un major release, un alliberament de codi més important, però no hi ha uns canvis radicals, no hi ha uns salts com havíem vist en el passat. Jo crec que a la llarga aquest procés de millora contínua és molt més beneficiós. Primer, perquè no suposa ruptures abismals, i segona, perquè tant els developers com la gent, sobretot quan estem parlant a nivell de sistema operatiu, no tant d'una aplicació en si, té molt més temps per adaptar-se, hi ha millores en el que és la transició d'un model a l'altre, i a mi em sona més sostenible. Vale? Mm. Per això jo estic d'acord amb tu, Magma, de que no hi hauran enormes canvis en iOS 16, iPadOS 16...
I de fet, no hi ha hagut pràcticament filtracions de res, o sigui que estic content en aquest sentit perquè...
Bueno, veurem.
Veurem, a veure.
Vale, tenim tres notícies petites que m'agradaria accelerar perquè avui vaig una mica jo curt de temps, que tinc una història després. Hi ha una petició que ens va fer el Pau Puig de ByteRight, que és que s'acosta a Siri en català?
Bueno, sí. Això va ser arrel de lo que vam comentar ja la setmana passada, d'aquella nota de premsa, doncs, que VoiceOver està disponible en català. És a dir, que estem a pocs passos de veure-ho. Ara, les coses de
sí,
Palacio...
Sí, VoiceOver és... Exacte. VoiceOver és com una peça més que solidifica el tema de Siri en català, no és l'única, però és una peça important, ¿vale? I si ho tenim, vol dir que estem, que està, tot està més calent, està més a prop.
Estem a pocs,
¿vale? Però no vol dir que aquests passos siguin immediats ni automàtics.
Potser, ¿vale? Ho veiem.
Apple fa molt de temps que Apple fa molt de temps que va obrir una oficina a Barcelona a treballar en temes de Siri i d'anàlisi de dades. I això s'hauria d'estar solidificant.
Sí, sí, i a més ho demanaven en català. Sí, que ho vaig, me'n recordo que ho vaig tuitar.
Sí.
Però ho podeu veure per VoiceOver. Però una realitat d'això pot ser el VoiceOver, no cal Siri. Saps el que vull dir-te?
Sí, però estan molt relacionats. Bueno. Llavors entenc que estem a pocs passos. A veure.
Bueno, sí. Bueno. A veure. Més notícies curtes. Una actualització que hem rebut, és una major, és una actualització que té bastants canvis, de WordPress, que és, un gestor de continguts, un dels més populars, open source, etc., que arriba a la versió 6.0. Vale? I tot i que WordPress té petites mino-releases contínues que van millorant coses i és un software que es va actualitzant de forma recurrent, ara ve una actualització bastant important que bàsicament té 500 millores, diguéssim, d'interfície, de funcionament i tal, i corregeix 400 errors, bugs o problemes de seguretat. Vale? Jo l'he provat ja, aquesta versió 6, en la base de Mossega la Poma, que està en WordPress, i us puc dir que he notat d'una manera molt significativa un augment i millora de la velocitat. General, velocitat dels menús, de navegació, fins al punt de que ho he notat, i jo no és que tingués problemes de velocitat abans, però és que, hòstia, estic fent coses igual que les que feia abans per actualitzar plugins o per revisar certes mètriques i va molt més ràpid de manera significativa. Vull dir, no sé, ahí lo dejo.
Nice.
I l'última notícia que li va fer molta gràcia en Rai, i és que la gent de Dyson, aquest conegut fabricant d'aspiradores i altres coses, perquè no només fabrica Dyson aspiradores i robots, es veu que les bateries que tenen els dispositius dintre estan mal construïdes i que uns hackers han publicat com resoldre aquest problema. No sé si vols explicar-ho, Rai, vas mirar més detall com ho et resol.
Puc ampliar-ho al tema dels cotxes. Les bateries Dyson porten... Les bateries totes funcionen igual, són un conjunt de cel·les i porten una cosa que es diuen capacitadors per al tema de la càrrega i la descàrrega.
Les bateries dels productes Dyson, vols dir, Les bateries que porten els productes Dyson.
No, totes les bateries de liti...
Totes les bateries.
Les bateries de
liti... Totes les bateries porten el capacitador.
Sí, les de liti, fosfat...
Alguns són més pro, els altres són menys pro, però totes porten... És un element de protecció. Però és un element que tu pots no posar-li. Llavors, el que diu aquest link és... Escolta, les bateries Dyson funcionen molt bé, estan ben dissenyades i estan dissenyades per portar aquests capacitadors, però que valen 2 cèntims o 0,2 cèntims, o sigui, valen una fracció ínfima d'un cèntim d'euro. Però no els hi han posat. I això el que fa és que no protegeixi la bateria i que quan una cel·la es mora o passa alguna cosa, la bateria es para completament i l'has de canviar. Dyson, en teoria, fa molt bé perquè el tema de que permet molts canvis de peces, però, clar, potser hi ha una peça que no l'has de canviar, la bateria, si es mor una cel·la, vol dir que la bateria perd el 10% o el 20% de la capacitat, però pot seguir funcionant teòricament. Si tu elimines aquest component, es veu que la bateria es para i no la pots fer servir. Llavors, aquesta gent el que ha fet és, ha dissenyat un software, ha canviat el firmware, perdó, de la bateria, de forma que, amb les seves instruccions, tu pots connectar-te a la bateria, canviar el firmware i ficar la... Dyson torna a funcionar normalment. Inclús, em sembla que inclús hi ha un tutorial on t'ensenya com canviar una cel·la de la bateria. De forma que no hagis de reemplaçar tota la bateria, que són, no sé, 100 euros, 300 euros, el que sigui, i compres quatre una mica com a iFixit, compres les peces de torno i et surten més barates que canviar tota la bateria.
Moltes bateries... Sí, acaba, va anar rei.
I això passa amb els cotxes. Justament avui veia un programa de YouTube on ara mateix els cotxes elèctrics quan tenen un toc, val? La bateria és una cosa molt sensible i també funciona per cel·les. Si tu tens un toc a la bateria, ningú s'arrisca a canviar de la bateria o arreglar-te-la, sinó que te la canvien sencera. Clar, un cotxe elèctric, el que costa més pasta és la bateria. Són 10.000 euros o 15.000 euros. Una burra així, per tant, et fot un toc al cotxe i no et costa 3.000 euros del cop, sinó et costa 18.000 o 20.000 euros perquè està canviant tota la bateria. Llavors, tallers especialitzats en cotxes elèctrics i estan desmuntant els cotxes quan els arriben cotxes de sinistre total o coses així, cotxes que ja els han posat els desguàs, que els miren i diuen la bateria està bé, o si no està bé, puc reemplaçar una cel·la i torna a estar bé, i l'arreglar, i això et costaria 4 o 5.000 euros, i no el cotxe al desguàs. I ja és, o et canvien tota la bateria quan no cal, o et foten un cotxe al desguàs o te'l regalen el sinistre total quan es podria arreglar perfectament. Sobretot els cotxes elèctrics, que al principi tenen una vida útil molt llarga perquè les peces tenen un component de fregament molt menor que el cotxe d'explosió.
I desgast també menor, excepte algunes molt concretes. ¿Vale?
Però en canvi,
quan has de canviar la bateria, és una
hòstia. El que sigui, s'estan descartant.
De fet, els Tesla i aquests cotxes no et canvien la bateria. Va, és tot monobloc. Vull dir, tu tornes al cotxe...
Sí, sí que canvien, eh?
Ara sí, abans era monobloc, eh? No
sí, al cap de 7 o 8 anys has de gastar 10.000 pavos, en canvi.
Les bateries que fem servir als reaficionats quan marxem fora, que són bateries però no són d'àcid antiga, sinó són de liti, ferro, fosfat, si no recordo malament, o fòsfor, millor dit, en el fons, si tu les obres, són com unes piles que estan totes posades en sèrie, ¿vale? Per donar el voltatge i l'amperatge que tu necessites, sí. ¿Vale? Que normalment són de 12 a 14 volts, uns 13,6, 13,8, ¿vale? I de fet, això ho compres fet i tot, diguéssim, amb una capseta tota mona i tal, alguns fins i tot que tenen indicadors de càrrega i descàrrega, que estan molt bé, però en el fons tu pots comprar sueltes aquestes piles petites, unir-les amb un cable en sèrie i ja tens una bateria de puta madre, i et costa molt més barat que comprar-la feta, ¿vale? I això és fàcil de fer. Vale?
El que passa és que la gràcia de les bateries és que porten aquesta sèrie de components que en teoria...
Porten els controladors, sí, que controladors també es pots comprar a RAI. Tu pots comprar un controlador i pots posar les piles i te'l fas tu a casa, que no és tan complicat, perquè l'electrònica, diguéssim, no l'has de fer perquè ja te la donen feta. És un petit circuit. Alguns fins i tot que tenen pantalla per diguéssim, perquè tu puguis veure el percentatge de càrrega i descàrrega, i això ho muntes amb una capseta i a córrer. A poder ser que no
s'ha... Això en petit comitè, vale, però això no sé si ho faries tu amb el teu cotxe.
Ah, no, amb un cotxe no, això t'has parlat d'una bateria que portis de càmping, una bateria...
Però és el mateix, és a dir, el que està explicant el Tomàs, el concepte amb els cotxes és el mateix.
Sí, no són piles, són cel·les, és diferent. Sí que és veritat que un cotxe...
I porten firmware que controla la temperatura de la bateria perquè no es casqui i les carreguin
Hi ha molts controladors, una. I dos, hi ha una garantia, una necessitat de seguretat perquè davant d'un cop no exploti ni faci una sèrie de coses. I aquesta garantia algú l'ha de donar. Per tant, una reparació, si no és certificada, quina garantia tens, saps? O igual no la tens, o no pots passar una ITV, o no pots passar un control, saps el que vull dir-te? Vull dir que el món dels cotxes no és un do-it-yourself, com una bateria que li pots ficar en una caravana, en un càmping o en no sé què, vale? Però sí. Us sembla que anem a les propostes i anem tancant el programa? Avui tenim de la pauletera, les propostes, entre altres coses, eh?
Vinga.
Som-hi.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Propostes. Mira, una que no té a veure amb el tema principal d'avui. Un mouse. La vaig estar mirant i, bueno, jo perquè ja soc, jo vaig abandonar els mouse fa molt de temps, soc senyor de trackpad, i la veritat és que vaig ser molt resistent a canviar, molt, eh? I de pensar, quina mandra, tio, ara aprendre fent el trackpad. Era senyor de mouse, totalment. I el Marc va insistir moltíssim. Li vaig fer cas, vaig canviar i ara no tornaré enrere. Però si ho fes, hi ha un Logitech, l'MX Master 3, que té una versió per Mac, que no porta, exacte, que no porta Chirumillo i tal, sinó que ja està pensat perquè s'integri amb els Mac, sense cap dispositiu addicional més que el Bluetooth.
I l'aplicació, l'aplicació de Logi Options.
Ja. Sí, suposo perquè estan uns drivers, diguéssim, més eficients, específics.
Bueno, pots configurar els gestos i tot això.
Bueno, sí, però això també... Jo tinc una càmera que també té...
No, però l'endolles hi va,
Sí, sí, sí.
Mac total.
Total. Bueno, doncs això, aquest Logitech MX Master 3, que hi ha diferents versions, diferents models, i entre ells un per versió de Mac, l'he trobat super interessant, vale? Vale?
Sí, sí, vale, jo l'he provat i està molt bé.
És molt xulo. A més, és maco. D'estètica és elegant. Vale, va, doncs el tema que ens ocupa, vinga.
Pebrotera.
Com? Bueno, de fet és una depilació masculina que inclou la genital, però també altres parts, vale? En Birras, que el tenim per aquí, si no ha marxat, estava a Berlín, segons ha dit. Sí, en Gran Caputo diu que se't veu fatal al streaming, i no només ell, jo també et veig fatal també en l'aplicació de Riverside. És un tema d'ample de banda.
Aquí.
A Magma, tu.
A tu.
Ah, sí?
Sí, sí. Bueno,
és el que té viure a les muntanyes.
Exacte.
Sí, vam començar molt bé amb la fibra, però ara la que tothom té fibra ja es nota, que està col·lapsat això.
Perquè has de dividir amb el nombre de gent que s'hi connecta, xato. És la putada. Depilació genital masculina. Diu en Birras, per la pebrotera, dues opcions comprovades per mi. Per cert, tot el que direm ara, com pot causar pupita en partes delicades, no és cap consell, és senzillament, bueno, allà està i si voleu ho mireu i ho proveu. Jo hi ha coses que he provat i que m'han anat fatal, perquè em pessiga, em fa sang i fa molt de mal. Vale? Per tant, jo, coses que aquí es diuen, jo no les provaré, però bueno, aquí hi ha gent que les ha provat i li va bé.
I has de tenir un període d'abstinència.
Com idees, ja, com idees, vale? Les persones tenim idees com tenim culs i pensaments, m'entens? Vull dir que no tothom li serveix de tot, i les pebroteres no són totes diferents. Totes serveixen per lo mateix, però totes són diferents. Vale? Vinga, doncs, diu Abbirras, dues opcions comprovades per mi. Una, la crema depilatòria Beat, B-E-E-T, però la Beat Men Spray Depilatòria. Les cremes depilatòries per homes són igual que les de les dones, però més barates. ¿Vale? És el mismo. No. Ja us ho dic ara. No
són de color rosa.
No tenim una pell diferent. No, exacte, nosaltres no descendim dels marcians ni dels jagardaixos. Som éssers humans, igual que les dones, m'entens? Vull dir que, ojo, sí. Bueno, fora broma, en concret, ell recomana aquesta. I després ens recomana un aparell de la casa Philips, que és la Philips Serie 7000 BG7025.
Bon naming aquí, Philips,
Que te... Bueno, como todas.
Carlos.
Que, bueno, és Philips Serie 7000 pa brutera ready. Aquesta és una màquina d'afaitar, diguéssim, per les parts íntimes, també per
tot
les aixelles.
Cos, segons posa, sí.
Em fa molta gràcia els anuncis, i està, tenim l'enllaç d'afiliats d'Amazon, em fa molta gràcia l'anunci perquè l'anunci ensenya la màquina a les parts del cos de l'home on és factible, doncs al pit, a l'aixella, tal, no sé què, i quan va a la part que ens interessa, perquè és la que fa pupita,
no se ve nada.
Està com molt dissimulada, com dient, aquí abajo también sirve.
Aquí abajo también, pero está cortado. Bueno,
doncs, està acordat, No sé a caso de que nos expulsen d'Amazon. Bueno, total, que aquesta està molt bé, vale? Aquesta és el que diuen Birras. I curiosament, l'Albert Prat,
via
LinkedIn ens recomana la mateixa estri de Philips. Exactament el mateix model. Mm-hmm. Vull dir que quan hi ha diverses persones que el recomanen, que l'han provat, sí, i que diuen que va bé, pues por algo será. Jo, algun d'aquests aparells me l'he provat a l'aixella i m'ha pessigat. Vale? M'ha fet sang, i us asseguro que fa molt de mal. Vale? Aleshores, davant d'aquest problema, no, ja vaig dir, hòstia, si em passiga la xella, que tot i que faci mal, bueno, pues, és més bé tirant a pupita, si me'l poso abajo, no. ¿M'entiendes? No vamos a correr ese riesgo.
Aviam, té dos capçals, a lo millor vas fer l'equivocat, Té un...
No vaig provar aquesta. No.
Ah, vale.
No vaig provar aquesta, no vaig provar aquesta, eh? Vaig provar una altra similar, però no era aquesta. Igual era
vale,
aquella.
Vale.
Vale. Ok, eh? Gràcies a tots, perquè això és fruit de molta col·laboració, de molts homes preocupats, eh? I aquest és com el fil d'aquests dos consells, que és bé a base de conclusió.
Sí, sí.
Que si teniu més coses a dir, que segur que sí, doncs ho podeu fer en privat, de manera dissimulada. Aquí repetirem els noms perquè quedi clar qui sou els que dieu les coses i ja està. Vale? Vull dir que fuera. Vinga, en Pere Montpeo, canviant ja de tema, parlant de mecànica, diu: si us interessa la enginyeria i la tècnica, aquí trobareu una pàgina interactiva de com funciona un rellotge mecànic pas a pas, corona a corona. Doneu-li un cop d'ull, que és molt interessant i té bona pinta. Bueno, com tot el que diu en Pere, que és un tio molt... és un manetes, li agraden aquestes coses i bueno, és interessant. Bandes sonores o música. En Sinerbov ens parla de Vangelis. Vangelis, nosaltres diem Vangelis aquí amb esdrúixola, però molta gent li diu Vangelis. Jo quan sento parlar d'ell en anglès no li diuen Vangelis, sinó Vangelis, que no sé com se diu en original en grec, que crec que és grec. Diu que ell ha traspassat aquests dies enrere. Recordeu que Vangelis, Evangelos Odisseas Papatanasiou, va morir el 17 de maig als 79 anys. I és el senyor, aquí tothom en peus i alabances, és el senyor que va fer la música, la banda sonora de la pel·lícula Blade Runner, entre altres moltes produccions. Vale? Doncs, bueno, doncs que teniu un enllaç per veure les obres d'Evangelis, que no recordo si estan a... no, l'enllaç no sé si apunta a...
és YouTube, no, és un vídeo.
YouTube, vale. També ha traspassat, perquè això no ho tinc apuntat a les propostes i no ho tindreu a les notes per defecte, però no ha traspassat ningú. Es commemora ara el llançament fet el 25 de maig de 1973. Commemora ara, això ho diu en Ciner, perdó, el Tubular Bells. Vale?
Doncs,
ara s'ha fet una reedició de commemoració, pues, una banda sonora molt important de Mike Oldfield. Vale? Està a Spotify, busqueu-la, Tubular Bells de Mike Oldfield, la reedició que s'ha fet ara a raó del llançament del seu aniversari el 25 de maig del 73. Vale. Tancant música i tornant una mica a la part més tècnica, l'Isaac Besora ens parla de plaques solars i diu: de les plaques solars, una calculadora del JRC de la Unió Europea que permet calcular el rendiment, el JRC sembla que és no sé què rendiment, rendiment d'un sistema fotovoltaic a qualsevol lloc d'Europa en funció de la seva longitud, latitud, doncs ja tenen uns càlculs i aquí ho pots veure. Vale. No havíem acabat amb la música perquè en Sinner, que és una persona que li agrada molt la música, ens fa una altra recomanació, un grup anglès que es diu Sleaford Mods, una mena de rap post-punk minimalista, segons diu ell.
Tio.
Que totes les seves cançons són explícit, totes, i amb un accent tancat dels East Midlands, i dono fe que és un accent tancat dels East Midlands perquè vaig veure la cançó que trobareu al vídeo a YouTube, que trobareu de la cançó enllaçada, que és una cançó del 2017 que es diu BHS, i només entenc BHS. Vale? No entenc res més. Vale? Vale.
Listening.
No, és que de veritat, i escolta'm, que vamos, que l'anglès, jo veig sèries i pel·lícules en versió original.
Tu ves les pel·lis en versió original.
Correcto. I d'aquesta gent només vaig entendre BHS perquè ho diuen VHS i ja està, és l'únic que entenc. Vale? Pues eso, ahí está. Ara, són molt divertits. Més coses. Intel·ligència artificial, proposta d'en Sinerbov, diu: visiteu la pàgina de This Person Does Not Exist. Vale? Cada cop que la visites, mostra la cara d'una persona que realment no existeix i que ha estat creada per una intel·ligència artificial.
Ah, jo l'he vist.
Dues paraules.
Brutal.
Brutal.
Sí, sí.
Brutal. Sí, jo no l'he vist. També ens diu que ell, o sigui, que a la Universitat de Lleida segurament estan treballant amb una versió d'aquesta pàgina que es diu pues això, aquesta persona no existeix o alguna cosa així, i teniu una versió de la web per la gent de Ponent.
Em pregunto que això, aquest tipus d'intel·ligències artificials acabaran amb els models. Ja no, no hi haurà models per fer fotos de productes o el que sigui. No, no faran falta.
Home, jo crec que al final serà més pràctic utilitzar la intel·ligència artificial que agafar un model de veritat, un o una model de veritat, acabar-la retocant tant perquè sigui perfecta, perquè és el que fas, vull dir, el model al final és una persona que quan s'aixeca pel dematí té ulleres i s'ha de rentar les dents, m'entens? I després fa pipí, caca. Sí, sí. I no és això que veus tu a les fotografies o als anuncis, vull dir que estan bastant retocaditos. Bé amb maquillatge o bé amb postproducció, una de dos. Per tant, si ja t'ho donen fer la intel·ligència artificial, t'estalvies el mal humor del model o la model, hores i hores de retocatge.
Ja és brutal, però hi ha algunes cares que dius això no, no és raro, eh? Però sí, sí, la veritat és que és impressionant.
Vull dir, són gent que no existeix, vull dir que són cares artificials. Va, i tanquem avui les propostes, excepte que tingueu algun dels dos, alguna més a afegir. A l'Oscar GTA, ens parlant de so en aquest cas, diu que ha sortit un hardware que és una combinació, això és, si més no, no sé si quin èxit tindrà, però ho trobo curiós, eh? És una combinació de barra de so i Fire Stick 4K, és a dir, que ho tens tot en un, tens el Fire Stick, o sigui, aquell aparell que et comunica amb internet i et dona vídeo per streaming 4K amb totes les aplicacions i accessos a tots els serveis,
el Chromecast d'Amazon,
i a sobre és una barra de so. Sí. Això, aquesta notícia l'ha donat Xataka, i el preu d'aquest aparell són 114 euros, que està molt bé, perquè una barra de so que s'escolti mitjanament bé ja ronda aquest preu, i a més amb aquesta tens el Fire Stick a dintre, sí. I a més compatibilitat amb Alexa, tot en un, integrat. Vull dir que la decisió de muntar-ho tot en pack em sembla intel·ligent, no sé quin èxit tindrà, però no deixa de ser un Apple TV con un HomePod.
Sí, sí.
Molt més barat. Vale. Hi ha truquis.
Tinc un truqui petit.
No ho sabia.
Una xorrada, sí.
Perdona, Raimon, tu tens alguna proposta?
M'agradaria recomanar un llibre d'economia, però és que està en anglès, llavors...
Bueno, no sé si és molt... En anglès, no, accessible,
Zero. Jo m'he acabat... un llibre d'un noi que es diu Nick Majuli, que pertany a una empresa d'uns nois que fan un podcast que m'agrada molt, que es diu Just Keep Buying, que el va treure just ara, i bàsicament el que diu és que facis un pla i el segueixis i sempre intentis comprar una mica cada mes, que no et flipis i no intentis allò, el que hem dit abans, comprar, vendre, i ho explica de diverses formes diferents. I el trobo, que és bastant, és un llenguatge bastant pla, que no, tot i ser en anglès, bastant entenedor.
Vale, molt bé. Vale, doncs si us sembla, acabem les propostes aquí i anem cap als truquis.
Vale, us porto un truc que és una xorrada realment, però dic, hòstia, la vull compartir perquè... Va bé. Si recordeu els que tingueu iPhone de més antic, doncs que quan el desbloquejaves feia aquell sorollet, no? I quan el bloquejaves també, i ara amb això, amb el Face ID, no es dona. Doncs hi ha una petita opció que et dona una resposta hàptica quan, és a dir, que vibra una miqueta, quan s'ha desbloquejat. I és una xorrada, però hòstia, va superbé saber, doncs, amb una resposta ràpida, doncs, que realment s'ha desbloquejat, m'agrada. Llavors us el poso. Està a ajustaments, us aneu a accessibilitat, i a l'apartat de físic i motor hi ha un lloc que posa Face ID i atenció. Doncs allà podeu activar la resposta aquesta hàptica, que hòstia, està bé saber que s'ha desbloquejat.
Això vol dir,
no?
que pot... pot desbloquejar el telèfon amb ulleres de sol, amb ulleres de veure, o sigui, diferents combinacions, no?
Sí, sí, el que passa que això, doncs, com t'indica, doncs, que ha anat bé, que és una xorrada, realment, perquè realment també veus el candau, no? Però, hòstia, està bé aquesta resposta. I llavors això, doncs, aprofito perquè repasseu a l'apartat aquest d'ajustaments, no d'accessibilitat, sinó el del Face ID, no? Doncs que allà, doncs, es podeu... podeu reinterpretar Face ID amb les ulleres de sol que tingueu, ulleres o ulleres de sol... I també que mireu tota la part aquesta de què es pot accedir o què no a quan està bloquejat o no està bloquejat el telèfon, no? Els que hagueu vist, per exemple, Mr. Robot, doncs sabeu que poder fer una trucada quan el telèfon... O sigui, retornar una trucada quan el telèfon està bloquejat, doncs pot tenir certes implicacions, tant bones com dolentes, no? Pues una dolenta, doncs que... com passa a Mr. Robot, doncs pots fer una trucada perduda o pots trucar-te tu per saber quin és el número d'aquest telèfon, però per exemple pot tenir una bona, i és que si perds el telèfon, si tens la sort de que el troba una persona que te'l vol tornar, et podria retornar aquesta trucada. Llavors us animo a que us mireu totes les opcions que hi ha dins de Face ID i que avalueu quines activeu i quines no. No? I també ara m'he donat la típica aquesta de borrar el telèfon quan poses el PIN 10 vegades malament, no? Molt típic que s'activi en empreses o en llocs enterprise. Llavors és això, us animo a que us mireu les opcions i avalueu quines podeu quines són millor que estiguin activades o no, quan el telèfon està desbloquejat. I ja està. Era molt
ràpid. Sí, que això dependrà de cada persona i els seus casos d'ús.
Sí.
Vale, hi ha una, abans de concloure ràpidament, una proposta, perquè ens l'ha dit en Roger via Twitch i clar, no l'havia vist fins ara, però la comento perquè em sembla molt bona proposta. Diu, aquest diumenge, que si no vaig mal entès és el dia 29 de maig, del 2022, a les 22 hores, a les 10 del vespre, el canal de Twitch de Xboxers Catalans es disputa, total guerra, a la final de la tercera temporada de Esports de Força Motorsport. La primera lliga catalana regular íntegrament en català dels Països Catalans. O sigui que molt bé els Xboxers i aquells que esteu interessats, tot i que no participeu, doncs la podeu seguir en streaming a les 10 del vespre el diumenge al canal de Xboxers Catalans. I that's all, folks.
Pues muy bien.
Molt bé, senyors. Mosseguis, una abraçada a tothom. Ens veiem la setmana que ve, que jo crec que no hi seré la setmana que ve, però bueno, ja hi seran els altres.
Bye, bye.
Una abraçada, adeu. Adeu. Tato ratito.